Mira, anava a començar explicant-te que el Procicat s'ha donat 24 hores més per determinar quines mesures aixeque o no aixeque, o si ho deixa igual, o a veure què passarà a partir de dilluns. Però t'explico una altra cosa. Resulta que Europa multa a Espanya amb 15 milions d'euros perquè s'han retrasat amb el tema de la protecció de dades. I, a més, el multa amb 89.000 euros al dia fins que no s'adapti la directiva. Des d'Espanya diuen que sí, que tenen constància de que no van al dia, però que, clar, que amb la pandèmia. Ho són, això, no? Les excuses. Ara bé, et llenço una pregunta. Si qui no ha fet els deures són els polítics, qui l'ha de pagar aquesta multa? Nosaltres o ells? Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres coses en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Estem a dijous, avui dia, sí, dijous 25 de febrer del 2021, hores d'ara. Doncs pràcticament estem als 15 graus a la ciutat de Lleida, falta una dècima o dos, però d'aquí que doni pas a l'Armando veureu com pràcticament ens hi plantem, perquè ara és l'hora, ara és el moment, com diu l'Armando, que la temperatura va pujant. Pràcticament 15 graus, a hores d'ara a la ciutat de Lleida, buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica. L'actualitat informativa de les comarques de Lleida, ens n'anirem cap a Nadon Veterinaris. Ja saps que el món veterinari el tenim present cada dijous de la mà de la infermera veterinària, la Imma Sabater. I abans d'arribar a la una, parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. La setmana passada vam començar el tema dels greixos, de les grasses. Seguirem avui, ja, perquè no vam acabar de parlar a fons d'aquest tema. I amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una és dijous, per tant, amb el David Velasco tenim les escapades de nieve, on parlarem, doncs, d'activitats i d'històries que preparen i que segueixen fent i que segueixen esperant, doncs, que s'aixequi les restriccions de la mobilitat, almenys, perquè la gent pugui anar a gaudir. Tot i això, com ja us he dit, el Procicat, que avui havia de comunicar què passava, perquè les restriccions que tenim hores d'ara acaben el dilluns, s'ha donat 24 hores més i ho dirà demà. Jo crec que amb el panorama que tenim, que ja hem invertit la tendència i que estem pujant lleugerament, no saben què dir. Aquesta és la meva teoria. En fi, 15 graus. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Què tal? Com estàs, Armando?
Bueno, pues anem tirant.
Et deixes tocar
com
pel...
Com jo visco així entre núvols, pues una mica més aïllat, no? Però... No estic en contacte amb gaire gent.
Però et deixes tocar pel sol aquests dies?
Sí, una sí. mica, sí, sí.
La vitamina
D, no? El sol encara és fluixet, però bueno, va pujant. Cada dia estan avançant dos minuts i mig.
Sí.
Les tardes es van
és veritat.
Agarrant.
Això...
El matí surt una mica... un minut cada dia el sol abans.
Ho llegia ahir, Armando, ara és el moment de l'any en el que sí. va més ràpid això, dos minuts i mig cada dia.
D'aquí fins a l'abril, mitjans d'abril, és el mes de març realment el que més avança d'un dia a l'altre, que són en els equinoccios, no? Quan sí. més es cursa el de la tardor i quan més avança el de la primavera, el mes de març. I, bueno, tenim unes temperatures que semblen del mes d'abril. De fet, la mitjana d'aquest mes, la mitjana de totes les temperatures màximes i mínimes està 3,4 per sobre de la normal, el segon febrer més càlid, però és que de les mínimes, per les nits, és rècord absolut.
Yeah.
Hem tingut les nits i matinades menys fredes dels darrers 81 anys,
caram.
81 febrers.
Caram.
Les màximes no... perquè encara es frenen una mica i van arribar a 18. Avui porten un altre ritme de 18, tot i que les previsions indiquen que ens quedarien a 17, perquè ve un tel de núvols alts i prims que faran resol una mica de toldo que filtrarà el sol durant la tarda i potser no ens enfilarem a 18 o 19, però d'unidó per les dates en què estem, és que només cal sortir al camp. Als jardins de la ciutat de Lleida veurà molts arbusts i arbustos pues, florits.
Sí, sí, sí.
Està preciós el camp, però gairebé un mes o entre 15 dies i 20 avançats respecte a l'any passat i altres anys.
Uh-huh.
I aquesta tònica no hi ha canvi. El mes de febrer, canvis importants no n'hi ha. N'hi ha que un dia durarà més o menys la boira matinal o els núvols baixos, que no, ja no són boires, perquè es veu més d'un quilòmetre, però són núvols baixos que sobretot estan per la costa peritoral, Tarragona sobretot, i després tota l'Ebre, i agafen el sud de Lleida. Avui han segut, s'ha escurçat i ha sortit el sol, diguem-ne, ha lluit el sol a partir de 8:45, ahir va trigar molt, passada el migdia, i aquestes són les variacions. I durant el dia, pues, núvols alts que frenaran, que faran resol i enterboliran, l'ambient una mica enterbolit, encara n'hi ha pols en suspensió. Són aquests petits detalls, petits matisos, però no hi ha un canvi general. Potser algun canvi haurà d'arribar al mes de març, ni que sigui en forma de pluja.
Bueno, de totes maneres, Armando, demà és divendres, demà tindrem previsió ja de cap de setmana, sí, i de la setmana vinent, l'avançament de dades, ja veurem.
Ja podem avançar que, bueno, tant al Pirineu llueix un sol molt més fort que no pas aquí. Jo he vist ara com estan revisant algunes estacions automàtiques de l'Alt Pirineu, més de 2.000, tot cobert de neu, digo, però si està el cel molt blau, estos dies s'ha afluixat una mica la pols en suspensió, encara que n'hi ha, i han anat a revisar les estacions, i bueno,
sí.
Es podia gaudir perquè tampoc fa vent fort, no hi ha cap problema per sortir a veure, a observar la natura. En aquell moment, els camps de Lleida, em sembla que per Torres de Segre, Aitona, ja comencen a estar florits.
Sí, no, clar,
és que la cosa molt bonica.
La natura va avançant. Molt bé, Armando, doncs demà veurem com va aquesta previsió a curt termini. Gràcies, Armando.
Molt bé. Adéu, bona tarda.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Com et deia al principi, el govern ha decidit donar-se unes hores més per decidir sobre les restriccions vigents. El Procicat vol continuar analitzant les dades abans de prendre una decisió sobre les mesures que ara s'estan aplicant però que caduquen aquest diumenge i, per tant, haurien d'entrar en vigor el nou, de nou el dilluns. Si és que n'hi ha algunes, si no, caduquen i ens quedem sense, que no serà el cas. Però la tendència, ja ho veureu, que s'ha frenat, i no només s'ha frenat, sinó que és lleugerament a l'alça. Per tant, és molt probable que o es mantinguin una setmana més les mateixes que tenim ara, o que fins i tot es retrocedeixin alguna, o que facin alguna operació quirúrgica amb alguna cosa concreta, amb alguna activitat extraescolar o amb alguna franja d'edat. Veurem, eh? Demà és divendres i, per tant, demà s'ha de saber què passarà. Abans de parlar de coronavirus i de Covid-19, parlem de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys de nacionalitat marroquina i resident a Lleida com a presumpte autor de dos robatoris amb força en un mateix habitatge del centre històric de la capital del Segrià, comesos el 14 i el 31 de gener. També els Mossos d'Esquadra finalment han detingut un veí d'Alcarràs, del Segrià, de 29 anys i nacionalitat romanesa, com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, amenaces i atemptat contra els agents de l'autoritat. El cos va multar dilluns un control de trànsit al quilòmetre 450 de la Nacional 2, al terme de Soses. Els agents van observar una motocicleta que feia un avançament prohibit a dos vehicles mentre s'acostava al control. El conductor va fer cas omís a les indicacions dels agents per tal que s'aturés, va fer un canvi de sentit i va fugir a gran velocitat. En accedir a la A2, una altra patrulla va intentar aturar-lo, però el motorista va investir un dels agents que va haver d'apartar-se per evitar un impacte directe. Com a conseqüència de l'embestida, l'agent dels Mossos va patir rascades i contusions en un lateral del cos. El motorista va aconseguir fugir, però va poder ser identificat gràcies a la matrícula del vehicle. Posteriorment, els Mossos van obrir una investigació i aquesta setmana ha estat localitzat i detingut pels vols d'un quart de 8 del matí d'ahir mateix a la plaça dels Vents d'Alcarràs. Segons la policia, en el moment de la detenció, l'home ha mostrat una actitud violenta, amenaçant greument els agents que anaven a arrestar-lo. En fi, resulta que el detingut, que té nombrosos antecedents, passarà a disposició judicial davant del jutge d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida. I vaja, si no canvia molt la història, doncs una més, que es posarà a la seva casella, i la propera vegada que el tornin a detenir, doncs direm que té nombrosos antecedents una altra vegada, o nombrosos antecedents més un. i així anem sumant. Clar, nombrosos són molts, doncs contentem molts. Si reitera, és que no el castiguen de la manera adequada. Jo no dic ni que hagi d'anar a la presó ni de que no hagi d'anar a la presó, però a vegades el tema de la presó crec que és excessiu. A la millor fer hores de servei comunitari, doncs és més dissuasori i molt més útil per a la societat. No sé, llanço una idea aquí. Però, de totes maneres, si t'escapes d'un control amb el qual ja t'han vist la matrícula, intentes atropellar un mosso, t'han tornat a veure la matrícula i pretens sortir impune de tot això, doncs és que també no... Vaja, no tenim gaires llums, per dir-ho d'una manera fina i suau. Parlem de petites i mitjanes empreses, perquè un miler de pimes s'han adherit al pla de viabilitat empresarial impulsat per Pimec i la Generalitat. És un 65% dels participants que són microempreses i 3 de cada 4 es troben a la demarcació de Barcelona, però n'hi ha unes quantes i força importants a la demarcació de Lleida. El sector de la fruita aposta per fer testos massius als temporers davant la falta de vacunes. Afrucat demana al govern que es faci càrrec dels cribatges i també que es facilitin equipaments per aïllar els positius. Bueno, equipaments per aïllar els positius és una cosa que ja teníem l'any passat. No ajuda massa a evitar que hi hagi positius. Els tests massius, home, si es fan cada dia poden ajudar, però clar, cada dia a tothom és un cost que no sé qui l'acabarà pagant. I si no es fa cada dia, doncs, vaja, no té massa sentit, perquè la gent cada dia anirà a treballar i cada dia sortirà de treballar i se n'anirà, doncs, a les seves reunions, a les seves històries, a les seves festes, on sigui. Amb el qual és complicat, eh? Estem al mes de febrer. L'any passat, a l'abril, dèiem que ens atropellaria la campanya de la fruita. Aquest any, t'ho dic dos mesos abans. Estem al febrer i, vaja, ja s'estan començant a encendre llums, si no vermelles, taronges, d'alarma, de nois, que se'ns tira això a sobre i el més calent a l'aigüera. I així estem. Final de febrer, 25 de febrer. Parlem del Museu de Lleida, que ens expliquen que acabaran d'entregar a l'Aragó la 80ena de béns de la Franja en 2 enviaments el 5 i 10 de març. El Consorci demana al jutjat de Barbastre que resolgui els recursos interposats abans del trasllat. Per la seva part, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, diu que lliurem les obres de la Franja contra la nostra voluntat amb indignació i un disgust profund. El Museu de Lleida rebrà peces del Manà quan acabin les obres de la Sala Gòtica per poder mantenir el relat. I obrim ara la plana de política municipal. A la ciutat de Lleida, el Comú de Lleida insisteix a demanar responsabilitats a Junts per Cat sobre el cas dels contractes irregulars a Urbanisme. El soci de govern, o sigui, els socis de govern, perquè ho són, creu que no n'hi ha prou amb el relleu del regidor d'Esports i apunta al tinent d'alcalde Toni Postius. Altres informacions de caire local. L'Ajuntament de Lleida aprova el pla d'urbanització de Torresalses, on projecten ubicar una zona comercial i d'oci. Restarà pendent la reparcel·lació i el desenvolupament del vial d'accés perquè el complex pugui tirar endavant. El projecte comercial i d'oci de Torresalses, de moment, no tirarà endavant, perquè requerirà encara de la tramitació de la reparcel·lació del terreny i els convenis de cessions anticipades per la construcció del vial Torre de Víctor Torres i del pla especial del vial Francesc Bordalba i Montardit. Però de moment s'ha aprovat el pla d'urbanització, és a dir, si acaba havent un centre comercial, ja ho dic així, si acaba havent, jo crec que s'haurà acabat la moda dels centres comercials a tot Espanya, que no sé si presumptament és el que s'acaba buscant. És a dir, escolta, anem allargant-ho màxim en el temps i com que les modes van i venen, arribarà un punt que ja no tindrà raó de ser. Dic presumptament, eh? Presumptament. Fem volar coloms. A Lleida encara, els responsables de les dues actuals escoles bressols municipals del Clot, Bailet i la dels germans Grimm, Van assegurar ahir que els centres compleixen la normativa vigent i van exigir a la paeria una rectificació després que la tinent d'alcalde d'Educació, Sandra Castro, afirmés que no els renovaran el conveni, per la qual cosa deixaran de ser públiques a l'acabar el curs, per detectar irregularitats. Una portaveu de la Bailet va criticar que cada vegada ens han donat un motiu diferent pel tancament. Primer, problemes econòmics. Després, descens de la natalitat. I ara això. I a més, diuen que no s'ho creuen, perquè des del 2008 el Departament d'Educació ha aprovat totes les inspeccions que s'han fet als centres. Per tant, a més de tot això, van lamentar que s'haguessin d'assabentar del tancament pels pares, perquè ho havien llegit a la premsa. En fi, ara sí, anem a repassar les dades de la Covid-19. Les persones ingressades amb Covid-19 als hospitals públics i privats de la regió sanitària de Lleida es mantenen en 149, les mateixes que ahir dimecres, i segons Salut, les UCIs mantenen la càrrega de malalts crítics amb el virus. N'hi ha un total de 19, dos més que el dia anterior, han passat de 17 a 19. A la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot està als 286 punts i la RT ha pujat al 1,04. A l'Alt Pirineu i Aran, 584 de risc de rebrot i la RT està a 1,41. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot és de 276 punts i la RT està per sobre de l'1 també, 1,02. Per tant, pujant en tots els fronts, el qual és una notícia pèssima. Fem una pausa o no. Anem directes cap a Nadon Veterinaris, va.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, com et deia, que comencem la informació veterinària i saps que nosaltres ho fem des de Nadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que els trobes a internet, www.anadonvet.com. Els pots trobar també a les xarxes socials, però el que també t'has de recordar és del seu número de telèfon. És el 973-266-388, 266-388. Amb horari comercial et contestaran des de la botiga. I si és un problema veterinari, tranquils, que us passen al veterinari que hi hagi en aquell moment de guàrdia. Però està operatiu, ja ho saps, a les 24 hores del dia, 365 dies a l'any, 973-266-388, amb un veterinari de guàrdia. I això és un avantatge, vaja, que si tingués jo una mascota, ho tindria, ja ho dic, com sempre, amb un imant. No sé si l'han fet allí a la nevera. Nosaltres està, com sempre, connectem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si n'heu fet d'imants d'aquests amb el telèfon.
I sí.
Ah, pues
sí,
venga.
Hem fet.
Veus?
Aquest any no ho sé, però sí. Sí, però sí. Teníem.
Home, és que és aquell telèfon de mira, millor saber-lo i no haver-lo de fer anar mai que no a l'inrevés, que em trobi amb una urgència i en qui truco? Doncs 973-266-388, et contestaran des de Nadon Veterinaris. Molt bé, Imma Sabater, escolta, anem a parlar d'una altra... Bueno, anava a dir una altra complicació, una altra malaltia o una altra història que pot afectar els nostres gossos i els nostres gats avui.
Sí, avui parlarem de la filariosi.
De la filariosi. Sembla una... això de música, una filarmònica.
No sona tan bonic.
No sona tan bé. Filariosi.
No. Sí, és una malaltia parasitària causada per un cuc.
Aha.
La filària es transmet al gos mitjançant la picada d'un mosquit. En recordes com la,
sí,
la leishmaniosi?
Sí.
Pues aquest és un altre mosquit.
Vaja, home.
Se la coneix també com la malaltia del cuc del cor.
Ah.
Igual així l'has sentit.
Caram. No l'he sentit, però em fa por i tot.
Sí.
O sigui, fa respecte,
sí,
quan t'ho diuen així, vull dir.
I és que aquest paràsit s'allotja a l'interior d'aquest òrgan.
Caram.
Però també a les artèries que es dirigeixen als pulmons i al fetge.
Caram.
Sí. Es transmet per mosquits i es troba distribuïda per tot el món. És més freqüent en climes càlids. Ja que per propagar-se depèn dels hàbits de la vida del mosquit.
Uh-huh.
I, clar, amb climes càlids és més fàcil.
Però no és... o sigui, li pica un mosquit i ja està? No.
No.
Ah.
És aquest mosquit.
Aquest mosquit.
I en l'actualitat sembla que s'està incrementant la seva incidència, i la qual posa el focus a la necessitat de prevenir.
Això no ho he preguntat. A veure, què podem fer? Perquè, clar, no tancar-nos a casa amb un matamosquits no és la manera, eh?
No. A veure, primer te diré els símptomes de la filariosi, ¿vale? La sintomatologia d'aquesta malaltia dependrà del nombre de cucs allotjats a l'animal.
Clar.
Sí. Si hi ha poques filàries, el gos pot romandre asimptomàtic. En qualsevol cas, hem de parar esment als signes clínics com els següents. Cansament. Intolerància a l'exercici. Tos. Aprimament. Respiració accelerada. Desmais. Expectoracions sanguinolentes en el gos amb tromboembolisme. Bueno, això ja és més complicat, però...
És que jo qualsevol cosa d'aquestes vaig directe cap al veterinari.
Claro.
Però directe. Sí. Oh, clar, a veure.
O sigui, després, els gossos amb insuficiència hepàtica presentaran icterícia. Icterícia és la coloració groguenta de la pell i les mucoses.
Uh-huh.
I, bueno, això ja és molt greu perquè es poden col·lapsar i morir.
Clar. Hi ha cura?
A veure... El tractament per la filariosi és molt delicat i complex,
ja
que aquests cucs provoquen molts danys. Quan moren, són transportats pel sistema circulatori i poden obstruir el flux de la sang en diferents punts, causant agressions lleus. Llavors, clar, és complicat. Per això el veterinari ha de valorar acuradament cada cas i triar un dels tractaments.
Bueno,
vale?
Doncs aquí es posa de manifest el que sempre diem amb tot, però mira, aquí més...
I Ara estic parlant del tractament, eh?
Sí, però és detectar-ho quan abans millor, no?
Exacte. I un altre problema és que els fàrmacs poden causar efectes secundaris.
Vaja.
Que fins i tot poden ser greus.
Escolta, és una joia, la filariosis aquesta?
Sí.
Però això és, de totes maneres, a Lleida, són casos estranys?
A Lleida hi ha molta més leishmaniosi que filària, també t'ho he de dir.
Vale, home,
hi ha molta més leishmaniosi. I ara el més important que és com previndre.
Això, anem a previndre, va.
El veterinari, en la funció de la regió en la qual visquem i les característiques del gos, ens recomandarà la profilaxi més adequada. En el mercat trobarem productes que eviten que el mosquit piqui al nostre gos. En funció de la zona, poden utilitzar-se tot l'any o sol durant la temporada de la presència del mosquit, que és en temps de calor.
Mm-hmm.
Però, per exemple, un puesto on hi ha molta és a Canàries. Clar, Canàries fa bon temps tot l'any.
Clar.
És clar. Un dels climes que és més propens a que es doni aquesta malaltia.
Clar. Jo, mira, escoltant-te avui, em torno a fer aquella pregunta eterna. Les mosques i els mosquits per què es van crear? Si és que, fixa't que només són complicacions. Només.
Jo aquí ja no arribo, eh?
És que...
Això li tens que preguntar a un altre. Jo no sé què dir-te.
Mare de Déu, Adela, la picada d'un mosquit, estem parlant?
Sí. Bueno, i com aquesta malaltia, moltes, ja saps. Que causen moltes. Després, si sospitem que el gos pot tindre filàries, abans d'utilitzar qualsevol dels productes que hi ha al mercat, s'ha de fer una anàlisi. Per si de cas el gos ja estigués infectat.
Clar. Sí. Doncs escolteu, la prevenció al màxim.
Lo més important, perquè el tractament és molt complicat,
clar.
Lo millor és previndre. Si vivim en una zona que sabem que la filariosi és comú, lo millor és la prevenció,
clar.
Sempre.
Suposo que hi ha, jo què sé, collarets o algun complement que et poses a sobre
o algun spray,
aquestes coses, no?, per evitar que
s'atanci. Sí, pipetes, pastilles, sí, tenim diverses maneres de previndre.
Doncs no escatimeu amb això, si us plau, la gent que ens escolteu i teniu gossos, sobretot. Sí. Bàsicament és gossos,
Sí.
Bàsicament és gossos. Per cert, i després, si resulta que el gos està afectat per això, si jo toco el gos,
No, és com quan té lismania o qualsevol altra malaltia causada per un mosquit, a tu no t'afecte.
Bueno, pues ja ho veieu, prevenció al màxim. A més, la prevenció és segurament molt més fàcil i molt menys costosa que després ficar-nos ja al problema, eh? O sigui que...
Sí, com sempre.
La prevenció és, en aquest cas, sobretot és màxima. Això, el que ens diu la Imma, visiteu el vostre veterinari o veterinària, que sempre diem veterinari, la vostra veterinària o veterinari.
Bueno, ja,
sí, per justament això, de, escolta, aquest gos és quan surt de casa, en quina zona viu, quan comencem la prevenció, ho centrem només als mesos d'estiu o no, el trobo cansat. Escolta, consulteu el veterinari, que de seguida us dirà què heu de fer i què no heu de fer. Aquí també suposo que hi ha l'apartat de coses que no hem de fer, eh?
Sí.
Res d'actuar cadascú per la seva banda i solucions casolanes no és massa recomanable, en aquests casos.
Sí, escolta, que tinc temps de contar-te alguna cosa?
I tant, explica.
Mira, lo que t'estava parlant de la filariosi, conèixer el seu cicle de vida ens ajuda a entendre les mesures preventives.
Mm.
Comença quan un mosquit trasllada el seu aparell bucal, larves, infestives de filària. Quan pica el gos, aquestes larves s'introdueixen sota la pell excavant.
Mm.
Claro, en el cos del gos s'ofereixen una primera transformació entre 1 i 12 dies després. En aquesta fase es mantenen uns 2 mesos, moment en el qual es muden a la fase de cucs immadurs.
Però durant aquestes setmanes no notarem res, no?
No, i són els que es desplacen fins al cor. Aquests
vale.
petitets,
Val.
Si hi ha mascles i femelles, es reproduiran.
Vaja.
Claro, la qual cosa dona lloc a les microfilàries uns mesos després. Sí, per això tenim que entendre com funciona, perquè previndre és el millor.
Sí, sí. La prevenció és el millor, ja m'ha quedat claríssim i jo us torno a recordar que el 973-266-388 a través del telèfon també és útil per dir, escolta, jo sospito algo, truco, i depèn del que digueu ja us diran, porta el gos cap aquí que ens el volem mirar, i no costa res, i t'asseguro que t'estalviaràs temps i mals de caps, segurament amb una bona, però bueno, segurament no, segur, amb una bona prevenció. Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, i si aneu allà, pregunteu per la Imma, i li dieu, escolta, t'escolto la ràdio. A més, tens companyes que tenen la veu molt semblant,
Sí, 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 a vegades li s'ha passat amb elles.
No, per això dic, no, escolta, la Imma qui és? Aquella, vale, doncs pues, t'escolto la ràdio. En fi, filariosis, escolta, com sempre, la prevenció i el contacte amb el vostre veterinari és bàsic. Imma Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies.
Vinga, fem una pausa ràpida i de seguida marxem a la salut i la nutrició.
Rinascimento. Des de 1982, fent de la fusta un art a preus molt, molt competitius. Vingui a Rinascimento, Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat. Rinascimento, mobiliari i decoració. Ara, rebaixes espectaculars.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les boques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Últimos días de grandes descuentos en las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Hasta el 60% de descuento en una gran selección de artículos de las primeras marcas de hogar.
El Corte Inglés, Ralph Lauren, Hugo Boss, Yves Delorme, Royal Doulton, Spectrum de Bohemia.
Hemos dejado lo mejor para el final.
Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem directes cap a la una, parlant de salut i de nutrició, ja saps, tots els dijous, amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Què tal, com estàs?
Mira, aquí estamos, en consulta y a tope.
Bueno, ya...
Normalizando ahora.
¿Comes bien?
Sí, muy bien, muy bien.
Es la pregunta trampa a un nutricionista. Yo no, yo ya te digo que no. Llevo una semana horrible, fatal, mal. Además, lo peor de todo es ser consciente de que no lo haces bien. sea, claro.
Sí, además, cuando no eres consciente eres como más feliz, ¿no?
Claro, la ignorancia es la felicidad, ¿no? O sea, ahora que lo sabes dices, joder, qué mal que lo estoy haciendo, pero bueno. Siempre te escudas en el estrés, tengo mucha faena. Bueno, la semana que viene ya lo volveré a hacer bien. En fin, son cosas a superar. Oye, por cierto, que dejamos un tema a medias y hemos recibido mensajes para bueno, de consulta del tema de las grasas, ¿eh? Que ya dijimos lo que eran, que las necesitamos para vivir, que evidentemente, como todo, el exceso es malo, pero que hay tipos y tipos de grasas, que es lo que tenemos que hablar hoy, y qué alimentos son que tengan grasas son necesarios, ¿eh? Ya no digo buenos, no, necesarios para vivir, porque como dijimos, un mínimo de grasa es necesario para el cuerpo. Oye, ¿tenemos grasas buenas y malas?
Tenemos, no todas las grasas son buenas.
¿Ah?
Normalmente siempre tendemos a pensar a clasificar las cosas entre buenas,
sí,
y malas.
Es verdad.
Es verdad que hay algunos alimentos que se deberían de comer de manera más ocasional, porque el tipo de grasa tampoco no la necesitamos tanto. Entonces, esto sí que es muy importante. Con la grasa es donde aplicamos el manera, lo comemos de manera frecuente, de manera muy ocasional o de manera muy frecuente. Para que me entiendas, una grasa como el aceite de oliva, que es una grasa poliinsaturada, que necesitamos una cantidad, se debe de comer de manera frecuente. Pero una grasa un poco más saturada, que es la grasa más tipo del cerdo, una mantequilla, que es una grasa un poquito más saturada, que no necesitamos tanto, pues se ha de comer de manera menos frecuente, de manera más ocasional, ¿no? Esa generalidad de que esto es malo, esto es bueno, esto no, en nutrición no lo trabajamos como tal, ¿vale?
Vale. Entonces, pero por cierto, jamón serrano, por ejemplo, que lleva aquello blanco al lado, eso es grasa. ¿Eso no pasa nada o lo saco del todo?
A ver, estamos otra vez en lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, cuando tú haces un bocadillo, yo muchas veces pregunto a una persona, un bocadillo cada mañana, ¿sí de qué? De jamón, ¿vale? Entonces, no estás utilizando esa grasa de manera ocasional o claro, de manera de una vez o dos veces a la semana. Estás comiendo ese tipo de grasa cada día.
O sea, la saco.
La grasa del jamón, como cualquier otra grasa, no es que sea mala.
Vale.
Es que si comemos el mismo tipo de grasa cada día, estás comiendo una grasa que tiene también cosas buenas, pero también tiene pues muchas grasas saturadas muchas veces.
Vale,
entonces,
te
no
entiendo.
Es lo mismo que tú te hagas un bocadillo hoy de atún, mañana de una tortilla, un día de un jamón serrano, de un jamón muy bueno, que tiene grasas muy correctas, pero la grasa del atún es diferente a la grasa de del cerdo, de un jamón serrano ibérico.
Espera, que te doy otro. Una vez al mes, una vez al mes. Pollo alas, pero con la piel.
Bueno, pues la piel del pollo o el pollo como tal tiene una grasa, por ejemplo, mucho más saturada. Es una grasa
es
muy
horrible,
rica,
¿no?
De sabor.
Vale.
Claro, es una grasa muy rica de sabor que se ha de comer o se puede comer de manera ocasional, ¿vale? y eso pues hace referencia a no sé qué.
Bueno, mejor acostumbrarse a que no y ya está.
Tampoco es eso, Ricard, porque es que esta manía de mejor esto no, porque entonces asumimos ese alimento como prohibido.
Vale.
Y de eso no se trata. Se trata de que entendamos cuál es la manera, cuáles alimentos son de manera ocasional. No, no se tienen por qué incluir, no están obligados a incluirse, ¿no? El otro día me decía un paciente, bueno, yo un donut me lo tendría que comer, no que sea, bueno, te lo tendrías que comer, si quieres no comas.
Claro, pero claro.
Es un alimento de consumo muy ocasional, ¿eh? Pues una vez, no sé cada cuánto, ¿no? Porque cada uno
cada mucho,
un poco
cada
por
mucho.
Donde va la historia, ¿no?
Oye, pues, en el universo vegetal también tenemos productos grasos, ¿no?
Sí, desde luego, y además, recuerda que la grasa en nuestra comida representa el 30% de lo que comemos, ¿eh? Es muy importante.
Debe representar, ¿eh?
Debe de representar, sí, sí. Exacto. En el mundo vegetal, pues todo lo que son frutos secos, semillas, aguacate, todos los aceites vegetales, ¿vale? También cuando, a través de todo esto, tiene que formar parte. De hecho, los frutos secos es de consumo diario, de consumo frecuente. Uh-huh. Frutos secos, semillas, todo esto. Y el aguacate es más de consumo, por ejemplo, pues una o dos veces a la semana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son grasas que vamos incorporando. No te olvides de las grasas que comemos cuando comemos animales, ¿vale?
Claro.
Por ejemplo, la grasa del pescado es una grasa de manera que se tiene que comer 2, 3, 4 veces a la semana.
Ajá.
La carne de la ternera, por ejemplo, es una grasa más ocasional, una vez, dos veces a la semana, ¿vale? Y la grasa, por ejemplo, del pollo y de las aves es una grasa que también es muy rica en nutrientes, muy rica en vitaminas, y necesitamos por lo menos 3 veces a la semana. La grasa del huevo es maravillosa, es la mejor de todas, como que dicen. Uh-huh. Que ha sido tan criticado por el colesterol y todo el tema.
Me estoy fijando que en los últimos meses o años, los últimos 2, 3 años, el huevo es el gran descubrimiento.
Desde luego, porque, ¿sabes qué pasa? Ahora recordemos un concepto que hablamos en algún momento, que es la industria dietética. Cambia, ¿no? Con el tiempo. Una temporada donde la industria dietética nos decía que la grasa era mala, hicimos desnatados todos los productos en el mercado y les añadimos un montón de azúcar. Porque, claro, hay que cambiar un producto por el otro.
Claro.
Nos quita la grasa y ponemos azúcar. Entonces, a la leche le quitamos la grasa y le pusimos azúcar. A todo, y lo hicimos así. Y ahora nos hemos dado cuenta que el azúcar en exceso también, pues es de manera más frecuente, ¿no? El consumo de azúcar. Entonces, estamos volviendo a quitar el azúcar y volviendo a añadir la grasa. Imagínate, bueno. Tú. Y aquí sale el famoso Nutriscura ahora, que está ahora en el punto de mira, que esto deberíamos de hablarlo.
Bueno, esto lo vamos a hablar la semana que viene, el Nutriscore, que esto ya lo hablamos hace 2 temporadas, como mínimo, pero ahora ya sí que se va a implantar. Esto es una etiqueta, bueno, una etiqueta, un gráfico con las letras A, B, C, D, E, que van con desde el color verde oscuro, verde tirando a amarillo, amarillo, naranja y rojo. Evidentemente, el que es la E y rojo es que eso es malo, y el verde fuerte, el A, es que es bueno. Pero, como siempre, no es perfecto, ¿no?, el Nutri-Score.
Mira, aquí sale mucho lo que estamos hablando de las grasas, porque de hecho los alimentos que han presentado esas quejas es el jamón ibérico, el queso y el aceite de oliva.
Ya.
Porque la grasa hay que saberla entender, entonces el Nutri-Score a veces encaja, no encaja, el queso curado manchego es como muy saludable y tiene que ser verde o no, ¿cómo lo entendemos todo aquello, no? Porque, claro, no dejan de ser alimentos ricos en grasa, ricos en sal, muchos de ellos.
O sea, que tenemos polémica a la vista, ¿no?
Ah, bueno, política, y aquí se mueven todos los mercados.
Bueno, política y polémica, ¿eh? Vale.
Exacto.
Pues oye, la semana que viene, si te parece, vamos a recordar el tema del Nutri-Score, porque esto lo vamos a ver ya en los alimentos. Y vamos a ver a qué se refiere y que, bueno, lo tenemos que coger. No con pinzas, pero entenderlo y mirar más de la etiqueta, no solo el colorcito este.
Desde luego, es una herramienta más, sobre todo.
Claro, o sea, si nos quedamos con eso, mal. Pero si miramos eso y aparte miramos los ingredientes y sabemos qué tipo de alimentación necesitamos, pues entonces ya podemos ir a comprar con más seguridad, ¿eh?
Exacto.
Bueno.
Muy bien.
Doncs amb el Christian Didier, hem parlat avui de salut i de nutrició, el trobeu a Dissanta Nutrició, i això dels greixos, per exemple, escolta, jo com m'he d'alimentar, i amb el meu nivell de vida, què faig? Truca a Dissanta Nutrició, estan al Alcalde Porqueres número 76, busca'ls a internet, el Christian Didier o a Dissanta Nutrició, i fes una visita amb un nutricionista, ni que sigui un cop a la vida, fes-la. I si et diuen que tot ho fas bé, perfecte, que no, veuràs que notaràs millora des del primer dia, ja veuràs com sí. Christian, hasta el jueves, un abrazo.
Ricard, bon dia, gràcies.
Nosaltres, que ja ens plantem a les dues de la tarda, a la una de la tarda, senyals horàries, i després ens arriben les escapades de la nieve amb el David Velasco, a veure quines propostes ens presenten avui. I a més, buscarem l'estat de les pistes, que encara que fa bona temperatura, neu n'hi ha, eh?